Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i 37, recordaran, demà farà 15 dies aproximadament, si no, si els números no ens fallen, que l'alcalde presentava un informe de la Generalitat de Catalunya a l'entorn d'aquesta proposta de reforma de la Direcció Pública Professional de la Corporació Municipal, tot aquell seguit de propostes de les quals la més, diguem-ne, cridanera des del punt de vista informatiu era allò del cobrament per incentius en determinats càrrecs eventuals, però era una de les qüestions. Aquest informe de la Generalitat en el seu dia es va comentar que assenyalava la necessitat de no incorporar ni a secretari ni interventor dins el que era aquesta proposta de cobrament per incentius i també, d'alguna forma, deixava oberta la possibilitat que l'Ajuntament tingués l'autonomia suficient per a fer-se un organigrama a la seva mida sempre i quan, tenint en compte que com que la Generalitat encara no havia legislat sobre la qüestió, doncs l'Ajuntament, diguem-ne, que es podia permetre fer-ho ell mateix. Hi havia més coses en aquell informe i ahir roda de premsa dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, Nou Horitzó, Esquerra i Acció per Sitges per també presentar la seva lectura d'aquest informe de la Generalitat. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, aquest és un tema jurídic complex, per tant, ens intentarem explicar el millor possible. D'entrada, l'alcalde va presentar, efectivament, aquest informe, un informe que va arribar el 22 de febrer a l'Ajuntament, però això és un informe, no és una resolució ni és una resposta directa a la denúncia feta per l'oposició. Això quina conseqüència té? Aquí simplement la Generalitat emet un informe, i un informe, valgui la redundància, a l'Ajuntament sobre algunes de les consideracions fruit de la denúncia que en el seu dia va fer l'oposició, però no respon exactament a totes les consideracions que havia fet a l'oposició.
Parèntesi, un informe no és vinculant, és un informe.
Exacte, és un informe que doncs, un jurista del Servei Jurídic del Departament de Governació de la Generalitat signa dient això doncs, ho hauríeu de tocar i això doncs,
ja està bé. He vist això, he vist allò, etcètera, etcètera.
El que tenim sobre la taula, per tant, és un informe. La consideració que feia l'alcalde en el seu dia a la roda de premsa sobre que l'oposició ara podria presentar un contenciós administratiu no és tan clara, perquè contra un informe no es presenta un contenciós, es presenta contra una resolució. Per tant, per una banda, diguem, aquesta salvetat jurídica queda passada. Segona consideració, l'oposició doncs, va mostrar en ple, tot i que ahir no hi havia cap representant del Partit Popular, però era per motius de força major i hi havia doncs, representació de la resta de forces de l'oposició, va mostrar el seu malestar pel fet d'haver-se assabentat de l'existència d'aquest informe per la premsa i que fins i tot aquest informe que va arribar a secretaria el 22 de febrer no el van fer arribar a l'oposició fins que l'oposició no es va personar literalment a secretaria perquè fessin el favor de donar-los una còpia d'aquest informe. Això doncs, va, diguem, també és una salvetat abans de començar a llegir l'informe sobre doncs, les maneres amb les quals entén l'oposició, i parlo de l'oposició perquè doncs, aquesta opinió era consensuada, entén l'oposició que els havia tractat la secretaria de l'Ajuntament. Salvada aquest aspecte, ahir també vam poder llegir l'informe. Ens el van deixar, no el tenim a sobre de la taula, però l'informe doncs, analitza una sèrie de consideracions jurídiques al voltant del que doncs, comentava l'oposició i al voltant de l'aprovació de la modificació del reglament orgànic municipal, que de fet és el que havia motivat la denúncia de l'oposició, i arribava a dues conclusions. Dues conclusions que són, primera, que el secretari i l'interventor no es poden considerar com a personal directiu especial de la corporació, perquè són càrrecs d'habilitació estatal i per tant no poden entrar en un règim de retribucions diferent al que marca la llei.
Per entendre'ns, un funcionari de carrera es regeix per uns altres paràmetres
que no són
els que un ajuntament pot...
La retribució per objectius.
D'acord.
Primera. I la segona, la mateixa Generalitat, o almenys l'informe que feia la Generalitat, entén que el fet que no, la mateixa Generalitat no hagi desenvolupat la norma estatal que, diguem, entén l'Ajuntament que l'habilita per regular les retribucions dels seus treballadors, doncs fa que deixen una situació d'una certa, entre cometes, indefensió jurídica a l'Ajuntament, perquè si vol doncs establir nous sistemes de remuneració, doncs ho pugui fer. I per tant, entén la Generalitat que l'Ajuntament pot organitzar-se, que això és en el fons el que també doncs,
va ser motiu de debat en el seu dia,
i feia valer l'alcalde fa 15 dies en la seva roda de premsa. L'Ajuntament tindria la capacitat autoorganitzativa per doncs, modelar el seu sistema sempre i quan la Generalitat no faci el seu.
D'acord.
I en qualsevol cas, si la Generalitat fa el seu, l'Ajuntament tindrà l'obligació d'adaptar-se al que li marqui la Generalitat.
Per tant, per explicar-ho, diguem-ne, encara més fàcilment, l'Ajuntament pot tenir autonomia en proposar una organització interna pròpia perquè, en aquest sentit, la Generalitat, diguem-ne, no hauria fet els deures i no té encara un marc on l'Ajuntament hauria d'adaptar-se.
Aquí hi hauria dues lectures. Una, la que feia l'alcalde en la roda de premsa de fa 15 dies, sobre que la Generalitat avalava la capacitat d'autoorganització de l'Ajuntament i, per tant, l'autonomia municipal, i l'altra, la que feia ahir l'oposició, que bàsicament se centrava en que si la Generalitat recomana que fins que no tingui ell la Generalitat redactada la norma, aquesta norma pot canviar, doncs és més prudent esperar-se i no fer la norma fins que la Generalitat no tingui la seva.
D'acord.
Aquí hi hauria dues lectures polítiques.
Vint d'interpretar-se en el sentit que la Generalitat no li diu a l'Ajuntament que pot ser autònom, sinó que com que encara no hi ha un marc legal, doncs l'Ajuntament ho pot ser.
Ho pot ser.
D'acord.
D'acord. A partir d'aquí, aquestes són les dues conclusions de l'informe.
Que dues coincideixen també en les dues, diguem-ne, presentacions públiques de l'informe.
Correcte. Tot
la que va fer l'alcalde com l'oposició.
Les lectures polítiques han estat diferents
però diguem, coincideixen.
Les dues consideracions... què passa a partir d'aquí? L'informe no entra en alguns dels aspectes denunciats per l'oposició, i això ahir també l'oposició ho deixava clar. L'informe no entra bàsicament en tres aspectes. Un, sobre si l'aplicació de la remuneració per objectius pot ser extensible a la resta de funcionariat de l'Ajuntament, o a la resta de treballadors de l'Ajuntament, que això ho defensava l'alcalde i a l'informe no se'n parla i l'oposició creu que no. Segona, sobre la legalitat o no que els càrrecs eventuals, és a dir, aquells que són nomenats directament...
Els que en diríem de confiança en el llenguatge popular...
Exacte. Puguin, diguem, caducar o puguis acabar-se'ls el contracte el 31 de desembre de l'any que acaba la legislatura i no quan acaba l'alcalde de la legislatura, més que res perquè la llei marca que els càrrecs eventuals desapareixen o han de cessar,
finalitzen
el seu contracte en el moment que cessa també l'equip de govern. I en canvi, segons doncs, aquesta modificació del ROM, aquests càrrecs eventuals tindrien contracte fins al 30 de desembre de l'any i per tant, doncs, és el que denunciava l'oposició, tindrien 6 mesos més de contracte del que en principi la llei els hi otorgaria. L'informe no entra tampoc en això. I tercer aspecte, que tampoc entra a l'informe, sobre la incompatibilitat. I és que segons la modificació del ROM...
La proposta, per dir-ho d'alguna forma...
Aquests càrrecs eventuals, a més, tenen una incompatibilitat per 2 anys per exercir determinats càrrecs que puguin entrar en competència en responsabilitats que hagin desenvolupat dintre de l'Ajuntament. Això què vol dir? Que durant aquests 2 anys, si tinguessin l'oportunitat de treballar en el món privat en algun càrrec que entrés en incompatibilitat en el que han desenvolupat a l'administració, serien remunerats per l'administració durant 2 anys. Una condició que tenen, per exemple, directors generals, ministres, gent d'habilitació.
Diguem-ne de volada més alta.
Ah, exacte. I aleshores entén l'oposició que això en un ajuntament no tindria sentit. En aquest aspecte tampoc hi entra l'informe. Entén l'oposició, i continuo parlant de l'oposició perquè diguem que era una roda de premsa consensuada, bàsicament va parlar Marc Martínez per fer totes aquestes consideracions, ara el sentirem. Entén l'oposició que encara falta aquesta resolució a la denúncia que va fer l'oposició i que això només és doncs, un informe en el qual doncs, la Generalitat informa l'Ajuntament sobre el que entén d'entrada que s'hauria de canviar i creu, Marc Martínez ahir ho explicava a preguntes que li varen fer, que en qualsevol cas l'Ajuntament doncs, procedirà a una rectificació del ROM en el proper ple, que em sembla que és d'aquí 15 dies, perquè doncs, ha d'adaptar aquest ROM als condicionants que l'indica la Generalitat que com a mínim hauria de canviar.
O sigui, que bàsicament de 5 qüestions, aquest informe en contesta dues, una d'una forma molt clara, l'altra oberta també a la futura legislació que pugui posar en marxa la Generalitat, i en quedarien 3 que no tenen resposta en l'informe. Seria més o menys això?
Seria més o menys això. Marc Martínez expressava també doncs, la seva estranyesa perquè l'informe no entri en aquestes altres qüestions, però no deixa de ser això, un informe
forma,
jurídic.
I per tant, la resolució, és a dir, la contesta la denúncia, diguem-ne, com il faut, no s'ha produït encara, sinó que, diguem-ne, s'ha fet públic, és un informe que ha arribat de la Generalitat a l'Ajuntament, signat, òbviament, per els responsables de la Generalitat en aquests afers, però que no deixa de ser un informe sobre aquesta qüestió.
Com que és que no tindrem temps, em sembla que no ens hi caben els 3 talls, passarem directament al tall de Marc Martínez, que és el que explica el fons de la qüestió. Comentem simplement que Àngels Parés va presentar l'acte o la roda de premsa lamentant que doncs la secretaria de l'Ajuntament no els hagués passat o fet avinent aquest informe, que l'haguessin hagut d'anar a demanar ells, i també va considerar com a molt desagradable l'article del Partit dels Socialistes que publicava aquesta setmana l'Eco de Sitges, pel que entenia que Àngels Parés al PSC els hi deia a l'oposició que no tenien dret d'opinar. Per tant, doncs, Àngels Parés mostrava el seu enuig tant cap a la secretaria com cap a les consideracions públiques que havia fet el Partit dels Socialistes. Però, com comentàvem, l'explicació tècnica de tot plegat la va portar el regidor de Nou Horitzó, Marc Martínez. Escoltem-lo.
En principi, el document que ens ha arribat d'una forma molt rara, que ha sigut demanant a la secretaria que ens passés aquest informe, diríem esbombat, per el senyor alcalde, la setmana passada o l'anterior, que ells tenien i que pretenen dir que és una resposta a la nostra denúncia a la Generalitat, resulta que tenia primer secretaria d'aquest Ajuntament l'informe, un informe sobre la legalitat o no, abans que els denunciants. Això ja és quelcom, diríem que estrany, si més no procedimentalment parlant. Es tracta d'un informe sobre unes qüestions plantejades a la denúncia. Nosaltres creiem que fa falta una resolució. És a dir, hi ha una denúncia, pot haver-hi informes dels serveis jurídics, però després l'autoritat governativa, l'autoritat de la Generalitat, que correspongui, ha de contestar aquesta denúncia dient vostè té raó o no, o d'això se'n deriva això, se'n deriva l'altre. Un informe jurídic, per nosaltres, no és una resposta a una denúncia. Això per primer costat. Després, clarament dona la raó a l'oposició amb una cosa, diríem, flagrant, que és la de que podríem fer aquest desenvolupament de l'EBEP, podrien incloure el senyor secretari i el senyor interventor. No, senyor, no es poden incloure perquè tenen un règim especial estatal que està perfectament definit les seves funcions i no hi caben. Aquesta és la primera relliscada forta. Però bé, encara que la Generalitat no en parla, en aquí, i no en parlem amb aquest informe, amb aquest guió que us hem passat, d'això no en parlem, també hi ha relliscades molt fortes, com són blinden els càrrecs fins 6 mesos després de possible cessament del que els ha anomenat. Legalment això no és així. El personal eventual que s'anomena per un alcalde cessa per 2 motius: o perquè el cessa l'alcalde que l'ha anomenat, o perquè és l'alcalde el que deixa de tenir el càrrec. Aquestes dues raons, tal. Aleshores, quin sentit té dir no, és que tenen un contracte per 6 mesos més? Per què això? Per què? D'això no en parla per res. Que ho pot fer o no ho pot fer? No ho sé, per això ho preguntem a la Generalitat. Sí, i aquí entrem com un altre vertent del procediment, si la Generalitat ha fet els deures, perquè evidentment quan es fa una ordenança o un reglament o es modifica, Un dels tràmits és passar a l'administració de l'Estat i de la Generalitat aquell document per veure si allò és perfectament legal o no. I aquí hi ha aspectes de la modificació del ROM que nosaltres creiem que és il·legal, que no té cabuda. Per exemple, nomena una llei estatal per blindar els grans càrrecs de l'Estat quan deixen de ser ministres o secretaris generals o coses d'aquestes molt importants i que no poden actuar després a la seva vida privada perquè sigui incompatible. Són grans càrrecs de l'Estat i la llei és qui empara aquesta gent. Doncs aquí ho han posat tranquil·lament, com si aquí poguéssim estar pagant 2 anys més a qualsevol càrrec d'aquests polítics de nomenament, el temps que aquí sigui, perquè poden tenir incompatibilitats amb el seu treball normal. A veure, això és traspassar unes lleis que no tenen, evidentment, cap capiguda dintre del món local i menys d'uns Sitges. És a dir, nosaltres tenim grans càrrecs estatals per dir-los no, no, és que han estat treballant, per exemple, jo què sé, en turisme o bueno, en urbanisme o el que sigui, i com que estan treballant, és a dir, després tornen al seu gabinet particular i han de tractar temes urbanístics, doncs 2 anys que cobrin de l'Ajuntament perquè no podran tocar aquests temes. Això, senyors meus, a grans càrrecs de l'Estat es pot entendre, però amb un Ajuntament de Sitges, la veritat, no. I ho contempla 2 anys. I aquí la Generalitat passa tranquil·lament. És a dir, què fa la Generalitat amb aquest informe i possible resolució final? Doncs demostrar o no demostrar si és capaç l'Ajuntament de desenvolupar aquest article 13 de l'Estatut Bàsic o no. I li diu que en principi seria molt millor que s'esperés a que es reguli l'Estat o l'autonomia, o sigui, taxativament li diu que el millor seria això, però que en detriment de que la Generalitat no ho hagi fet o tal, pot fer un reglament o pot reglamentar-ho sempre condicionat a que quan la Generalitat o l'Estat tregui el seu, doncs ho tindrà que adaptar. Va, doncs vull dir, quina gràcia. Vol dir que té una facultat que està hipotecada. No li veig la facultat. El que diu en tot el seu esplendor aquest informe que hem vist és que el millor seria que s'esperés a l'edició, el desenvolupament per part de la Generalitat. S'adelanta, val, que vulgui l'Ajuntament desenvolupar per objectius el desenvolupament d'aquesta gent mitjançant la consecució d'objectius, està molt bé, ens sembla molt bé tots, objectius que s'hauran de pactar, que s'hauran de mirar, que hauran de controlar, etc. Això està bé, però el que no podem estar d'acord és que en aquest mateix sac hi posi el personal que no és eventual i que no és de confiança política, com són possibles directors generals d'àrees que són funcionaris. Igual que estan perfectament reglamentats el secretari i el tresorer, també ho estan reglamentats els funcionaris de carrera. I si no s'han mirat, els senyors de l'Ajuntament, no han mirat bé la llei, doncs ho lamento, però amb una transitòria que hi ha d'aquesta llei, diu que no es podran rebaixar els sous dels funcionaris que en el moment de la programació de la llei estiguin treballant. Aquests funcionaris, aquests treballadors de l'administració, ningú els hi pot rebaixar el sou per aquestes condicions. Ho diu taxativament la llei, per tant, sense augmentar el sou, sense augmentar el capítol de despesa, com s'ho faran? Amb el personal eventual li poden dir, mira, tu cobraràs 60.000, 3.000 euros l'any, 50 o 45 seran el bàsic, seran el fixe, i aquests altres, doncs, per objectius. Això li pot fer amb el personal eventual quan vulgui, perquè són de designació, diríem, de voluntat de l'alcaldia o de l'Ajuntament, per la figura de l'alcalde. Però amb els altres no els hi pot dir, i tu això que cobres ara et diré, d'aquí fins aquí ho considero fixe, i tot això que et pagava fins ara, això no, perquè no et vull pujar el sou. Diu l'alcalde que no pujarà els sous. No ens ho creiem. No ens ho creiem. Aquí hi ha un augment de sou amagat. Perquè si no pot tocar els sous, com diu la llei, i que se la mirin, com s'ho faran per nomenar tota aquesta història? Ja dic, amb el personal de confiança política o eventual sí, però amb l'altre, com s'ho faran? Jo mantinc que la Generalitat no ha fet bé els deures amb aquesta qüestió. Per un costat, perquè només es limita a veure si té capacitat o no l'Ajuntament de reglamentar això, li diu que sí, sempre i quan ho faci de manera que no toqui les lleis que li afecten al personal que té, que no vagi en contra de les lleis, i sempre i quan, després quan arribi el desenvolupament, ho tingui que adaptar. Això no és una victòria de l'Ajuntament. No és una victòria del senyor Baget. No ho és. És una limitació estricta de que, cuidado, per aquí, ni per aquí, ni per aquí. Li ha deixat amb un esquelet que digui, sí, pots regular allò que pots. Però, per exemple, si toqués els funcionaris i digués, no, això que cobreu ara us dic d'aquí fins aquí, cobreu, i això d'aquí faré el que voldré. Tate, et porten al contenciós i, o on te convingui i ja has rebut. Per tant, allò que diu, no es tocaran els sous, no s'augmentarà tot això, aquest bombo i la modernització. Bueno, perdona que et digui, la modernització no consisteix en això. Fes funcionar la gent que tens. Que la vols fer funcionar d'aquesta manera? Perfecte. Que vols posar directors generals de confiança? Posa'ls. Però cuidado amb com ho estàs fent, perquè evidentment ho estàs fent malament. I vaig a aquest segon cas que deia, que la Generalitat, quan l'Ajuntament fa una modificació d'una ordenança o fa una ordenança o fa un reglament, una de les disposicions que hi ha del procediment administratiu és que ho té que canviar. No sabem si la Generalitat ha mirat tota la modificació i li ha dit a l'Ajuntament això no és legal o això sí o això no. No ens consta enlloc. Aquest tràmit obligatori de l'Ajuntament de passar el publicar-ho en el butlletí oficial de la província, que està publicat íntegre, no sabem què opina la Generalitat d'això i tindria que parlar del contingut total, perquè poden haver-hi coses que no siguin legals. I no ens consta enlloc que s'hagi fet ni un informe ni que s'hagi fet res de res i que l'Ajuntament hagi rebut res de res sobre aquesta qüestió. I quan dic això és que per la meva professió sé sobradament, i m'ha passat amb altres ajuntaments, que quan he fet una ordenança, s'ha publicat i tal i qual, si en aquella ordenança hi havia algun concepte que la Generalitat creia que no era del tot legal o que es podia millorar perquè la legalitat contemplava una altra cosa, ho ha fet. Jo ho he rebut. No d'aquí. Ho he rebut. Per tant, m'estranya moltíssim que la feina de dir si totes aquestes modificacions que es fan en el ROM són legals o no són legals, perquè se n'aprecien d'apropiament de legalitat que no els hi correspon.
Marc Martínez, i encara...
I encara després va parlar Andreu Bosch, que no hem tingut tampoc temps d'escoltar-ho d'Acció per Sitges, que va dir que això és només un informe tècnic i que es va aprofitar a la modificació del ROM per apujar el sou de persones pròximes al PSC. I va acabar dient, recordant, que d'aquí un any estarem en campanya.
És cert, d'aquí un any estarem en campanya. Bé, doncs veurem quan arribi la resolució definitiva i no l'informe de la Generalitat si hi ha més respostes a aquestes qüestions que queden a l'aire i que ahir va comentar l'oposició a l'Ajuntament. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.